Bon dia. Els patges reials visiten aquesta setmana els barris de Sant Cugat per recollir les cartes dels més menuts. Aquest dimecres ha estat el torn de Volpelleres, Vallllorès i el barri de Sant Francesc, que han recollit els missatgers de Ses Majestats per assegurar-se que els desitjos dels infants arriben a bon port. Aquest dijous, els vallloreixencs encara tindran l'oportunitat d'entregar les cartes al patge. Un missatger reial també visitarà Mirassol i el mercat de Torreblanca. En aquest sentit, Sant Cugat ja té tot a punt per a l'arribada dels Reis d'Orient. A Cugat.cat podeu visitar els Consells de Protecció Civil per una cavalcada segura i, a més, els recorreguts, tant la de les 5 cavalcades que hi haurà al municipi, la del centre, com la de Mirassol, la Floresta i les Planes, i també la de l'EMD de Vall-d'Oreix. A més, la ciutat recelebra aquestes festes amb altres propostes com cinema familiar, un escape room i la Fira Artesania de Reis, que s'ubica a la Rambla del Celler fins aquest divendres, fins al 5 de gener. Més coses, l'atur es manté estable a Sant Cugat, que tanca l'any amb 2.440 persones registrades, el que significa una lleugera reducció de 15 persones del 0,6% respecte al novembre. En comparació amb fa un any, amb el desembre de 2022, hi ha 81 persones més sense feina a la ciutat, el 3,43% més. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, publicades aquest dimecres, que també recullen que la taxa d'atur registrada al novembre a Sant Cugat va ser del 5,31%. I vigilants de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat han desconvocat la concentració prevista per aquest dijous a l'estació de Sant Cugat, a la plaça de Lluís Millet, per reclamar més mesures d'autoprotecció. En concret, els treballadors de l'empresa Trablissa demanaven operar en binomi, en parelles, i també disposar d'un esprai de defensa personal, dues condicions que l'empresa hauria acceptat. La concentració estava convocada per la Unió Sindical de Seguretat Privada, la USSP, el sindicat majoritari. Escoltem el membre del sindicat, Pol Esteban.
Coses bàsiques, com és el tema del binomi, és a dir, que els vigilants vagin en parella, o l'esprai, que és un equip de dotació que s'havia parlat de tenir des de feia anys i no s'ha entregat encara, representen les dues causes principals per les quals volien fer la vaga i la concentració. Sembla, tanmateix, que l'empresa ha cedit aquestes dues condicions que posàvem i considerem que, de moment, de forma preventiva, desconvoquem la vaga i desconvoquem la concentració.
Són declaracions a Cugat Mèdia. Com sempre, podeu recuperar aquestes notícies i ampliar-les al web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts i benvingudes als oficis del llibre, una setmana més amb vosaltres i a l'entorn de tot allò que traspua la literatura i els oficis que la fan possible. Hi ha un terme d'ús ben poc comú, que defineix o designa la tristesa que causa la destrucció del nostre entorn i de retruc de tot el planeta, de tot el planeta Terra. Aquest terme és solastàlgia. Avui no volem pas enriquir el diccionari, senzillament estirem aquest terme, que ha servit de títol a l'última novel·la de l'Ada Castells, novel·la titulada precisament això, solastàlgia. Volem parlar-ne, volem familiaritzar-nos una mica amb aquest terme, per això hem convidat a l'estudi a l'Ada. Ada Castells.
Hola, sí, com anem?
Sigues molt benvinguda a la ràdio.
Gràcies. Mira, va ser un regal descobrir aquest terme, solastàlgia. Jo també el desconeixia, i a més, a mesura que vaig parlant del llibre i dic la paraula solastàlgia, tothom em fa cara de... què? Però va ser un regal perquè jo estava escrivint d'això, de la tristesa per la destrucció del planeta, sense saber que hi havia una paraula específica per designar aquesta tristesa. Mm-hmm. Se la va inventar un filòsof australià a principis del segle XXI, és a dir, fa 23 o ja a punt 24 anys per estar solastàlgics. però el terme no ha fet tanta fortuna com el terme d'ecoansietat, que sí que és més d'ús comú.
Ja ho crec. Has dit que va ser un regal. D'on et va arribar aquest regal o com hi arribes al terme?
Jo crec que quan treballes, i quan treballes concentradament i honestament i tenaçment, tens regals que et venen del cel, de les muses, diguem-li del que sigui, però tens regals. I això em va venir documentant-me i llegint un llibre de l'Esreco Horvat que esmentava aquest terme.
Uh-huh. La novel·la és escrita o ambientada, si més no, durant el temps de pandèmia. Barcelona, ambientada a Barcelona, amb unes inundacions impressionants que són tan importants que els protagonistes doncs fugen de Barcelona i se'n van cap a poble, se'n van cap a l'Empordà.
Sí.
Un viatge iniciàtic o un viatge per descobrir que tampoc és tan fantàstic perquè surten una sèrie de fantasmes propis que dius, home, doncs anar a viure al camp, en una masia o en un entorn rural a tocar de la natura, tampoc és la bicoca.
No, ho tenim idealitzat, però un no pot fugir d'un mateix. Vagi on vagi, s'arrossega. I, per tant, tant sigui a Barcelona com a l'Empordà com a Sebastopol, et poden sortir els fantasmes. La novel·la no és ben bé ambientada a la pandèmia, sinó que la pandèmia és com el punt de partida que a mi em va permetre escriure la novel·la. Estem en una situació més o menys distòpica, de desesperança, de perplexitat, de què està passant, de que tot s'enfonsa, i al damunt i fico un desastre ecològic com és la inundació, no? Sempre se'ns diu que pujarà el nivell del mar, que a tocar de la costa, doncs, vés a saber com viurem. I aleshores la meva protagonista es posa cada cop més nostàlgica, té cada cop més por de la destrucció del planeta i diu, he de buscar una altra zona per viure, i se'n va a Camallera.
Uh-huh. A Camallera, a l'Alt Empordà, molt a prop de l'Escala, i a Camallera llavors acaba sent el paisatge on transcorre aquesta novel·la. Fa.
Exacte.
Però jo deia abans, home, tampoc és la bicoca, tampoc potser el tenim idealitzat al camp. I et vaig llegir d'una entrevista que et van fer fa una colla de setmanes, una cita de Pere IV que venia a dir que la natura diligent ens procura una bèstia per cada molèstia.
Efectivament, efectivament. Sí, és que pensem que el contacte amb la natura ens reconciliarà amb tot, no? Hi ha molt aquest discurs d'abraçar els arbres, de respirar l'aire pur, i tot això és perfecte, està molt bé. La desacceleració l'hem de fer sí o sí, si no anirem per una derrota total de l'estil de vida. No podem suportar aquest ritme. Però què passa? Que també té els seus reptes i també t'enfronta a les inclemències, a coses que no estem acostumats. I arribar als límits, doncs, pot ser enriquidor o pot ser devastador. I els meus personatges, doncs, cadascú s'ho pren d'una manera diferent, però acaben sobrevivint, clar.
Uh-huh. El procés d'escriptura és alliberador, vull dir, l'Ada Castells parteix d'una preocupació especial o una sensibilitat especial per al menysteniment envers el medi?
Sí, totalment. Jo escric, i per mi és terapèutic escriure. Realment, durant la pandèmia va haver un moment que em pensava que tot s'enfonsava. I una veueta em deia, us ho mereixeu. I aleshores, per intentar sobreviure amb aquesta veu de culpa, vaig escriure Solastàlgia, i em va anar prou bé perquè vaig descobrir que hi ha una esperança, que hi ha una possibilitat de viure el present, que hi ha una possibilitat de reconciliació amb la nostra condició humana, i tot això és el que la novel·la no és, en aquest sentit pessimista, derrotista. No nega, evidentment, la urgència climàtica, el repte que ens cau al damunt, però sí que és una reflexió sobre que si ens plantegem les coses seriosament ens en sortirem, perquè som grans supervivents, els éssers humans.
Ens en vam sortir de la pandèmia, que semblava la fi del
sí,
món.
Totalment.
Vam fer uns passos com a societat, com a societat mundial en aquells moments, que convidaven segurament a l'optimisme, però que ràpid i que fàcilment hem oblidat allò que havíem après aquells 2 anys de tancament, no?
Sí, perquè vivim en un context molt apocalíptic degut també al bombardeig dels mitjans de comunicació, que hem après que com el titular com més devastador sigui, com més desesperançat, més es clica. Per tant, estem en un context de gran derrota. Rarament hi ha bones notícies que ens donguin certa esperança. Per exemple, ara que hi ha la convenció que està del clima a Dubai, no? Sempre els titulars són en negatiu, no? No es posen d'acord, no? Mai es destaquen els punts que sí que han estat positius. Però és una cosa de l'ésser humà, som així. Necessitem veure per on fallem, potser això ens fa més supervivents. Però, clar, hem d'intentar equilibrar-ho d'alguna manera, perquè si no caiem tots en la solastàlgia i, a veure, aquí al final un arriba a la conclusió que l'últim apagui el llum, jo passo de tot, i això és el que no ens interessa.
Mm-hmm. Els lectors a solastàlgia hi trobarem aquest optimisme, o vull dir, serà una bona eina la teva novel·la de solastàlgia per mirar-nos a la societat i al futur amb una mica, si cap, una mica més d'optimisme?
A veure, ara que ja he passat per uns quants clubs de lectura i he tingut feedback i així... La gent em diu, ostres, jo també estic solastàlgica. És a dir, veig que és una preocupació més compartida del que pensava. I jo sempre intento posar les meves novel·les sentit de l'humor. El sentit de l'humor crec que és la nostra gran arma per les situacions realment dures, poder-les tenir cert distanciament i mirar-nos-les, a veure, estratègicament, perquè d'aquí ens n'hem de sortir. És evident, només hi ha un planeta on puguem viure. Per més que l'Elon Musk fabriqui coets que se li ensorren quan els llença per anar a viure a Mart, és absolutament absurd. Tenim aquest i l'hem de cuidar perquè és que si no... vull dir, no és que no hi ha cap altra solució. Per tant, ens ho hem de prendre bé i hem d'aturar-nos, mirar què fem, com ens organitzem això, com endrecem la casa, perquè la tenim feta un fàstic. És això, bàsicament.
I per arribar a construir el discurs, per a construir la trama i el substrat d'una novel·la com aquesta, t'armes de referents que ja portaves a dins. Sempre t'ha agradat, amb les novel·les anteriors ja, les referències filosòfiques, les referències de grans pensadors que ens han ajudat a entendre o a comprendre el nostre món. Quina relació hi tens amb els pensadors, amb la filosofia, i com a eina per acabar de definir o construir el discurs, com te serveix aquesta eina?
Em serveix de molt, i jo crec que durant la pandèmia hi va haver-hi una necessitat de llegir filosofia o de mirar blogs de filòsofs que ens expliquessin coses. Hi havia molts perquès, moltes preguntes, molts interrogants. La filosofia sempre em planteja més, no dona solucions, em planteja més, però t'obre més perspectives, no? I per mi és una bona base per les novel·les. Sempre llegeixo molt pensament, i a part, la meva base fonamental que es repeteix a totes les novel·les és la Bíblia. I això em ve per la meva formació religiosa, jo sóc de família protestant, i això és una cosa que ja em ve donada de naixement. I, per tant, me n'aprofito. I això m'ajuda a tenir unes referències sòlides que, compaginades amb el sentit de l'humor i amb els personatges i amb com ho viuen, equilibra una mica, perquè si no seria molt feixuc només pensament, no? Però si els fas moure i te n'enfots una mica de tot plegat, doncs és el que ho fa més llegidor.
De tot ens en podem riure, perquè segons qui ara diria, home, de la Bíblia, home, de textos bíblics, de textos sagrats, m'acosta com una mica, fent humor. Què en penses? Perquè hi ha hagut èpoques que ha estat molt viu també aquest debat. De segons què, escolta'm, parlem-ne seriosament, però d'això no en féssim conya. Com ho veus? Quina és la teva opinió al respecte?
Mira, jo més que no poder riure de grans majúscules, com podria ser la Bíblia, no ens podem riure de qui pateix. Bàsicament, jo crec que aquest seria el límit.
Uh-huh. Aquesta seria la frontera. Solastàlgia, fa uns mesos que corre, ens n'ha fet referència també ja del feedback que està tinguent. M'agradaria anar una mica més lluny, també, de la figura d'Ada Castells com a escritora, però també com a lectora. Uh-huh. Ada Castells, com es defineix personalment com a lectora?
Amb molta curiositat. Una de les coses que m'agrada fer és entrar a la llibreria o a la biblioteca i anar espigolant i anar llegint els primers paràgrafs, i de vegades encara caic... Mira que... encara caic en aquelles faixes que posen els llibres de novel·la extraordinària.
I te la creus,
me la crec, me la compro, i després en un nyap. Encara hi caic. Però bé, potser això també em fa sentir viva, no? El poder-me tenir encara l'esperança de que em sorprendran. I de vegades em sorprenen, eh? Realment, tot i que les operacions de màrqueting de vegades són realment enganyoses.
Déu-n'hi-do.
I m'agrada llegir poesia, també, m'enriqueix molt, perquè trobo que té una música que després pel novel·lista és molt bo, pensament, ja ho hem dit, perquè li dona una solidesa al que després tu tens una intuïció del que vols dir, però de vegades et vas per un camí que ni t'havies plantejat perquè has llegit alguna cosa d'un pensador que t'ho ha fet reflexionar. I novel·la, clar, novel·la encara continuo, tot i que es diu que quan, a mesura que et fas més gran, llegeixes menys novel·la i més pensament. I potser sí, que he de reconèixer que m'estic fent gran.
Vol dir que llegeixes cada cop més pensament.
Sí, llegeixo cada cop més assaig, sí.
Què et va fer, lectora? O des de quan? Què et va despertar la passió per la lectura? Recordes primers mites de la teva biblioteca?
Sí, jo sóc la típica nena de cavall fort. Totalment. I del Jules Sanell de la Guia Fantàstica i del Sebastià Sorribes d'en Zodan Pitus. Els llibres dels Grumets de la Galera són els que em van formar com a lectora, totalment.
Per què avui cada cop es llegeix menys?
Bé, no ho sé. Bueno, sí que ho sé. A veure, tenim un estil de vida que fa que sigui l'últim que fas. No perquè no agradi, perquè precisament en els temps de pandèmia va augmentar l'índex de lectura. Per què? Perquè hi havia més temps, perquè hi havia un temps diferent i perquè el treball s'associava a les pantalles. I aleshores, al moment d'oci, no volies més pantalla. Volies fugir, els teus ulls, ja t'ho deia el teu cos, volies descansar. I el llibre és un gran artefacte pel repòs, pel recolliment, per la pau, per enriquir-te. Llegir un llibre és un acte de salut mental. Què passa? Que no estem gaire sans mentalment i vivim d'una manera que no acompanya això, perquè arribem cansats de la feina, no sé què, què és més fàcil? Doncs estar ja embrutint-te, perquè és un embrutiment, eh? Realment, quan estàs molta estona en el mòbil fent això de anar passant el ditet.
Anar passant el dit.
Anar passant el ditet, i ara la tonteria 1, la tonteria 2, l'altra, la recepta, el gatet, com decorar la roda de Nadal... Acabes realment enganxat. És difícil de vegades sortir-ne. A mi em passa. Fins que dius, hòstia, punyeta, però què estic fent? M'ha passat mitja hora. I podria haver estat fent alguna cosa que m'hagués... Realment sortiria més plena, no? Millor, més tranquil·la.
L'experiència de la lectura es pot viure també a través d'una pantalla? Vull dir, les tablets o els e-books que tanta gent... Tanta gent, tampoc tanta i tanta i tanta, eh? Però no. Que molta gent llegeix. Tu la conceps com una experiència positiva? És igual llegir una novel·la amb una pantalleta que llegir-la amb l'element paper i llibre?
A mi una de les coses que em molesta de l'e-book és que no sé on soc. Ja sé que hi ha el percentatge de la part que has llegit i de la part que no, però això, amb això encara no m'he basat. I em molesta no controlar i després em molesta no poder anar enrere i trobar aquell paràgraf que m'havia agradat. És a dir, trobo que estic menys lliure per anar amunt i avall del llibre. El que sí que m'agrada és que de vegades un llibre et porta a l'altre. I aleshores, quan estàs llegint i fan en referència a un llibre i t'ha cridat l'atenció, clar, amb l'e-book fas patapam i te'l baixes i el tens. El compres, eh? No pirateges. I el tens en el moment. I això està bé. Hi ha coses bones i dolentes. Jo, que sóc despistada i m'ho deixo tot, doncs tenir un e-book de referència per quan m'he deixat un llibre que vull llegir, doncs està molt bé. Ara, a casa tinc una biblioteca enorme que m'ocupa molt, però que també queda molt bonic.
Atenció, també acumula molta pols, eh?
Sí, sí, sí.
L'has de tenir
sí.
Ben conservat, en tot cas.
Sí, sí, o no la mires, la pols, ja està.
A vegades passa. I ja per anar-hi posant la cirereta. I ara... què té damunt la tauleta de nit o el despatx a la butaca? Per cert, abans de què té l'Ada Castells obert, on llegeix? Quin és el seu lloc predilecte de lectura, l'Ada?
Al llit.
Al llit.
Escric i llegeixo al llit. També escric al llit.
Això feia un mite de la literatura del segle passat, com era Víctor Català. A casa nostra hi ha fotos mítiques guardades de mitjan segle XX amb la Víctor Català estirada al llit despatxant.
Doncs mira, no,
o ho feia també el Josep Pla.
El Josep Pla i el Joan Fuster.
Imagina't.
Però jo ho entenc, perquè és que fa molt fred de vegades. No, i perquè a mi m'agrada, just quan em desperto, en aquell moment que encara no ets gaire persona i encara estàs una mica en el món així oníric, aquest moment d'impàs és el millor moment per mi per escriure. És quan trobo aquella frase. Mm. I aleshores no el vull desaprofitar, ni tan sols a vegades m'alço a fer-me el cafè. És aquell precís moment. M'agrada molt aprofitar-lo. I és quan estic més lúcida. Ja em passava quan estudiava, era la típica que em llevava a les 5 del matí per estudiar. No em passava la nit estudiant, sinó que em llevava molt d'hora. Soc de dia, jo. Soc de matinada, dinar de dia.
Un animal diurn.
Sí, sí.
Vinga, matiner, si vols, també, sí. Però sí. Diurn.
Cada cop més, eh? Quan era més joveneta era més nocturna, però tot això també passa.
Passa, la gent evoluciona, la gent canvia amb el pas del temps. No som monolítics i allò que pensàvem o fèiem fa 30 anys, doncs ho podem continuar fent.
Afortunadament.
Sempre. Ah, exacte, som polièdrics, som plàstics i som malejables.
Sí,
amb el bon sentit de la paraula. A lo que anàvem. I què té obert damunt la tauleta al costat del llit, la de Castells?
Doncs mira, és un miracle que me'n recordi del títol i de l'autora.
Ops.
Perquè sempre me'n recordo de les portades, Tenc que tenir una memòria més visual, però en aquest cas me'n recordo. M'estic llegint un llibre que m'està agradant moltíssim, que es diu Autocienciaficción, d'una autora que es diu Begoña Méndez, que és una autora de Mallorca, de pare murcià, escriu en castellà, ella, i és un assaig sobre la feminitat i la veu de la narradora és la d'una dona que vol escriure un llibre de ciència-ficció.
Au.
Com que jo estic escrivint un llibre de ciència-ficció, l'autora amb qui vaig coincidir, no ens coneixíem, però vam coincidir a Mallorca en una taula rodona, doncs em va regalar aquest llibre. I mira, des d'aquí li dic que m'encanta.
Doncs a veure si ens escolta a través d'alguna de les emissores que punxen i que emeten regularment aquest programa. L'Ada Castells ha vingut avui als oficis amb motiu de la solastàlgia. Aquest, el títol de la seva última novel·la, la seva setena novel·la, publicada per l'altra editorial, aquest terme que defineix la tristesa que causa la destrucció del nostre entorn, de retruc de tot el planeta Terra. Ja per tancar-ho, a qui la recomanaria, solastàlgia? O quin és el públic tipus a qui va dirigida?
Qualsevol persona que estigui oberta a la literatura. Anava a dir preocupada pel medi ambient, però és que és mentida. A mi l'Eva Piqué, que són molt amigues, sempre em diu, és que Ada, per què dius que solastàlgia va del medi ambient o de la defensa del medi ambient? És un aspecte, però en té molts d'altres, més humans o més sentimentals, podríem dir, perquè també és la història d'una mare amb la seva filla, la història d'una família, la història d'una persona gran que se sent desubicada. És a dir, qualsevol persona humana.
Vinga, amb la humanitat que la característica, que la caracteritza, hem tingut a l'Ada Castells compartint aquesta estona dels oficis del llibre. Una abraçada molt forta. Gràcies per compartir aquesta estona. I qualsevol dia ens veiem, i aquí hi deixarem anar un globus de misteri, qualsevol dia ens veiem o ens escoltem en qualsevol programa de ficció radiofònica.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins ara.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A l'apartat de recomanacions estem plenament immersos en un cicle des de fa una colla de setmanes de biblioteques. Biblioteques del món. Avui no anem tan i tan lluny, avui ens quedem a Barcelona, avui anem fins a la Biblioteca Arús. Mm-hmm. Judit, molt benvinguda. Va, obre'ns la porta.
Aquí ho teniu fàcil, eh? És a la vora de tothom. Vull dir que amb tren, amb cotxe, en metro, si ja hi ets allà a la capital de a Barcelona, doncs la Biblioteca Publicarús està a l'Eixample. És un centre de memòria i cultura obrera. Per tant, hi trobareu molts llibres vinculats als moviments sindicals, a tot allò que anomenem lluita obrera, però també a moviments socials i a la maçoneria. Perquè, bé, qui la va fundar i qui va empènyer a fer-la va ser el senyor Arús, que va donar la seva biblioteca perquè es creés aquest centre, que fos d'accés gratuït, és a dir, res de pagar entrada. I bé, aquesta va ser la seva darrera voluntat. La seu de la Biblioteca Arús la va concebre a finals del segle XIX l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó, que és un arquitecte d'aquests també coneguts. I el seu dibuixant, un dibuixant i pintor, en Josep Lluís Pellicer, en va dirigir les tasques de decoració. És una d'aquelles biblioteques, aquells espais que ve de gust d'entrar-hi i seure-hi i estar-hi una estona, però també de passejar-hi. És molt bonica, tant per fora com per dins. Hi trobareu una rèplica petita de l'estàtua de la Llibertat que va fer en Manel de Fluixà, perquè és com és la icona laica que il·lumina aquest temple del saber. L'impulsor va ser el periodista i dramaturg Rossend Arús, que va deixar escrita expressament la seva voluntat en què s'emprés el seu llegat per crear aquesta biblioteca amb vocació política i popular. Ell va deixar 25.000 volums. Ara ja en són més de 70.000. I també els podeu consultar en línia. I a més tenim una anècdota divertida. L'any 2011, la biblioteca va acollir milers i milers de llibres i objectes relacionats amb en Sherlock Holmes.
Què me dius?
Sí. O sigui que si voleu trobar coses al voltant del detectiu, aquesta també és la vostra biblioteca. I, evidentment, viatgeu a peu, en metro, en cotxe, en tren o amb avió, si veniu de les Illes, per exemple, doncs aneu-hi, feu una visiteta a la Biblioteca Pública Arús. Val la pena.
Aquí està dit, seguint aquest cicle de biblioteques, Judit, gràcies per la visita. La setmana vinent, una altra.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ja tens Sant Cugat a la butxaca? La targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. Si no és així, sol·licita-la a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges. Descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.santcugatalabutxaca.cat. Ara també utilitza la teva targeta al Mercat de Torreblanca. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ho, 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 ho. Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
Què són els vins de finca qualificada? Quins requisits han de complir? Quants en tenim a Catalunya? Totes les DO en tenen algun? Obrim la desena ampolla del celler dels Premis Vinari per descobrir tots els secrets dels vins de finca qualificada.
Premis Vinari, amb Alba Triador.
Ramon Rosset, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
En Ramon és sommelier i el director dels Premis Vinari i l'expert que ens acompanya durant aquest viatge pels millors vins de Catalunya guardonats als Premis Vinari 2023. Ramon, de què parlem quan fem referència a vins de finques qualificades?
Bé, un vi de finca qualificada, primer de tot, és un vi emparat per una denominació d'origen que, per les característiques de la finca d'on prové el seu raïm, compleix unes determinades condicions molt restrictives a nivell d'antiguitat i rendiment de producció, que el fa un vi singular. També, a part de que la finca té de complir aquestes condicions restrictives, ha de complir uns certs requisits d'elaboració que estan marcats per l'administració i també són molt determinants per marcar un vi de finca la qualitat del vi, la seva traçabilitat en tot el procés d'elaboració i, sobretot, també la trajectòria tant de prestigi com de qualitat en el mercat.
Has parlat de requisits d'elaboració, no?
Sí.
Per tant, hi ha d'haver algú que atorgui una distinció en aquests vins de finca qualificada. Qui és?
Sí, sí, són uns vins que no se'ls pot autoanomenar el celler, no? En aquest cas, és un, els vins de finca qualificada estan regulats. Atorga aquesta distinció al govern de Catalunya a través de l'INCAVI, però tot el procés està definit i regulat en un article de la Llei d'Ordenació Vitivinícola que està publicat al butlletí de la Generalitat. Per tant, vull dir, no és a l'atzar, vull dir, ho compleixes o no ho compleixes.
Compleixes els requisits o no, per tant, entenc que deu ser complicat que se't doni aquesta distinció. Quants vins de finca qualificada tenim a Catalunya?
Ara mateix a Catalunya en tenim 14, de vins que poden lluir a la seva etiqueta el fet de que són vins de finca qualificada. A nivell de DOs, la que en té més és la DO Penedès, que en té 5, seguida de la denominació d'origen qualificada Priorat, que en té 4, el Pla de Bages en té 2, i hi ha 3 denominacions d'origen, Empordà, Montsant i Terra Alta, que en tenen una.
I els requisits que han de complir aquests vins perquè se'ls doni aquest certificat, no?
Bueno, ens allargaria molt si els hem de citar tots.
Els principals.
Sí, vull dir, són 8 punts que han de complir, val? Però, per exemple, el primer és que ha de ser un vi produït en un entorn determinat, vale? Amb unes característiques d'una finca molt determinada que té un microclima propi i que produeixen vins amb unes condicions qualitatives especials i diferents del de la resta de la mitja de finques, no?
Per tant, no és fàcil, eh?
No. Han de venir d'una sola finca, és a dir, no poden venir de... no pots fer tres raïms de 2 o 3 finques. Això és molt important, per això és un vi de finca qualificada. La finca ha de tenir un nom, que ha d'estar registrat i verificat que aquell nom és el de la finca i aquella finca té aquell nom. Ha de tenir la protecció d'una denominació d'origen. De moment, els vins que es fan fora de denominació d'origen
no poden accedir.
No poden ser-ho. I llavors també hi ha un tema de que l'elaborador ha de coincidir que és el propietari de la vinya. És a dir, tu no pots fer un vi de finca comprant vi a la finca d'un veí. Això també és molt important perquè et garanteix aquest tema. Una altra cosa molt important, La vinya ha de tenir una antiguitat mínima de 5 anys en el registre de la denominació d'origen. Tampoc pots crear una finca avui i tenir el vi demà, sinó que si no has tingut 5 anys, doncs no pot ser. Els rendiments també han de ser baixos, han de ser un 15% inferiors al rendiment de la resta de vinyes, i el celler, per descomptat, ha de tenir una trajectòria de prestigi i de qualitat al mercat amb un període no inferior a 10 anys. És a dir, que no pots crear un celler i fer un vi de finca.
Ramon, doncs ens apuntem totes aquestes característiques i ara sabrem valorar millor què són aquests vins de finca qualificada. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Enguany, els Premis Vinari han reconegut amb el Vinari Gran Or com a millor vi negre amb criança el Vall-llac Mas de la Rosa Gran Vinya Classificada 2021 del celler Vall-llac. Marxem fins a Porrera, al Priorat, per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla Albert Costa, enòleg i propietari del celler.
El Mas de la Rosa Gran Vinya Classificada del 2021 del celler Vall-llac es tracta d'un vi que representa moltes coses dins d'una ampolla. O sigui, primer, és la responsabilitat com a celler que tenim d'embotellar una sola vinya, que és Mas de la Rosa. I després la responsabilitat de fer un vi que et transporti a aquesta vinya. Una vinya molt especial, plantada entre el 1910 i 1920, que intentem que sigui de la màxima qualitat possible, però que també respecti molt la tradició, la perseverança i l'esforç que van tenir dues famílies en cuidar aquestes vinyes quan es pagava molt poc pel raïm aquí al Priorat. Per mi és un vi tan personal, tant de territori, que m'agradaria potser amb un plat d'aquells que fan caliu. No sé, una recepta de macarrons que fem sovint a casa, amb un sofregit de ceba i tomàquet amb oli d'oliva i vi ranci del celler, amb botifarra ecològica de Cornudella i potser un foie gras boníssim de coll verd.
Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Vall-llac Mas de la Rosa Gran Vinya Classificada 2021, ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Etern 2018, Premi Vinari Gran Or al millor vi negre de guarda i millor vi català del 2023. Salut!
Continguts en xarxa.
L'Hospital Vall d'Hebron i 4 hospitals espanyols més estan fent un assaig clínic per estudiar l'eficàcia d'una dosi de reforç de la vacuna contra la Covid-19 Bimervax de la biotecnològica catalana IPRA en adolescents sans. Fins ara s'ha fet l'assaig amb 150 participants i els primers resultats són positius sobre la vacunació d'aquest grup. Ara, els investigadors busquen 300 voluntaris menors de 12 anys per ampliar la mostra de l'estudi. Aquest assaig clínic s'emmarca en el projecte RBD Dimer Recombinant Protein Vaccine Against SARS-CoV-2 dins el programa Horizon Europe. Per parlar-ne tenim el doctor Pere Soler Palacín, investigador principal del projecte, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup d'Infecció i Immunitat en el pacient pediàtric de Vall d'Hebron, Institut de Recerca. Benvingut.
Hola, bon dia.
Com està anant aquest estudi i per què ara fan falta també provar-ho en menors de 12 anys?
A veure, en principi, és un estudi francament interessant que va trigar a iniciar-se, doncs, perquè s'ha d'esperar l'aprovació de la vacuna en adults i, per tant, ens ha agafat en un moment en el qual doncs, la sensació d'importància, no, de la Covid que tenim, i més en nanos i adolescents, és menor, però és molt important disposar d'aquesta informació adaptada a l'edat, ara amb adolescents i després en pacients més petits, en pacients pediàtrics, perquè en cas d'aparició, no, de soques que puguin donar quadres més greus o de nous processos, no, causats per coronavirus, disposar d'aquesta informació amb una vacuna que és una vacuna recombinant, que la gent ens entengui, una vacuna de tota la vida, és extremadament important, perquè sabem que tenen un patró de seguretat molt ben definit a la població pediàtrica i perquè, a més, aquesta vacuna està demostrant un benefici a llarg termini igual o superior al que s'ha demostrat amb les vacunes mRNA en la població adolescent que hem estudiat.
Mm-hmm. Aquesta dosi és la, llegit, la tercera, la que seria de reforç en els infants?
Correcte, correcte. És una, s'ha plantejat en aquest grup d'edat, com la majoria ja estaven vacunats, no? Amb dues vacunes basades en RNA missatger, l'estudi es va plantejar en forma de booster, de reforç, com bé comenta, amb una tercera dosi.
Uh-huh. La sensació de la... O sigui, ara, el fet de que ara, quan tenim tots el Covid, per desgràcia, segurament no l'hauríem d'oblidar, però socialment ja no és el primer tema de preocupació. La sensació és que ara aquesta vacuna va al ritme, diríem, de les de que sempre s'han fet les vacunes, no? Llavors es va córrer molt, amb tota la seguretat, evidentment, però es va córrer molt, i ara tornem al ritme que sempre havien tingut aquestes vacunes, no? Pues unes proves, unes mostres, i amb uns tempos molt més llargs del que van ser les primeres.
Totalment. És cert, diverses coses que vostè comenta, no? La primera, en què no tenim aquesta percepció de necessitat i d'urgència, i això és bo, evidentment, trobant-nos en aquesta situació, som molt afortunats, i estem amb uns temps, no, que són més els habituals, com bé comenta, evidentment, totes les aprovacions van seguir, tot i que en via d'emergència, doncs els punts de seguretat, però això ens permet, doncs, que els estudis en el ritme habitual. Aquí la necessitat que tenim és que aquest projecte és un projecte de recerca finançat per la Unió Europea, que té uns temps marcats en els quals tu has d'acabar, i són uns temps que, tot i que els temps que estem fent servir nosaltres són els dels vacunes normals, són un temps que encara t'exigeixen anar més ràpid. Per tant, per això encara ens és més important poder disposar d'aquests altres 150 nanos, no? Nois i noies voluntaris perquè puguin participar i completar les dades, de manera que en uns mesos puguem passar a l'estudi pediàtric i saber que, tot i que és una infecció que ha demostrat menys importància en el nen que en l'adult, de forma molt, molt evident, cas que es produeixin més casos, cas que hi hagi un rebrot, cas que hi hagi qualsevol problema, disposaríem d'aquesta alternativa, provada, validada i aprovada en el seu cas, també en aquest grup d'edat.
Mm-hmm. I com es fan aquest tipus d'estudis? És a dir, quina és la metodologia per la gent que no n'estigui avasat?
Miri, són uns estudis en els quals nosaltres obrim la possibilitat de participar a adolescents, en aquest cas són adolescents sans, sense malalties de base, quan tenim la possibilitat que contactin amb nosaltres, i en el moment en què contacten amb nosaltres se'ls explica tots els pros i contres, com es fan qualsevol assaig clínic, de la seva participació. Si aquests pacients, o aquests nanos que no són pacients, són gent sana, accepten participar, tant ells com els seus tutors legals, perquè com no tenen encara 18 anys, doncs també ho han de validar ells, entren en un estudi en el qual hi ha una analítica inicial, s'administra la vacuna i després, durant uns mesos, en aquest cas durant un any, es fan una sèrie de seguiments que, per sort, en aquest estudi no són especialment exigents, hi ha bastantes trucades telefòniques i d'altres que són presencials amb analítica, per poder confirmar, un, el que ja sabem, que és una vacuna que ja sabíem que era segura en l'adult i que era amb 150 nanos, hem confirmat que ho és en l'adolescent, evidentment, i la seva eficàcia i la seva durada de protecció, que és una de les dades més interessants que hem vist, que la durada de protecció amb aquesta vacuna en els adolescents és bastant més llarga que amb les altres. Per tant, això és el que avaluem amb controls clínics i controls analítics, alguns són presencials, i d'altres per telèfon, sempre intentant, dintre dels marges que et posa l'estudi, adaptar-te a la disponibilitat del nano i de la família.
Mm-hmm. M'imagino que no és el mateix trobar voluntaris adults per un assaig clínic que trobar voluntaris adolescents i encara més nens. Quins són els recels més habituals i com els intenteu lluitar o afrontar-los dels pares?
Miri, la recerca pediàtrica sempre és més complicada i és la cosa més normal del món. És a dir, a qualsevol persona que sigui pare o mare li és molt més senzill, doncs, participar, no? en qualsevol projecte de recerca ell mateix, pràcticament que fer-hi participar un nano. És molt important transmetre que això, quan parlem de recerca, moltes vegades hi ha la percepció que estem experimentant, entre cometes, i quan qualsevol fàrmac, vacuna o el que sigui, arriba a aquest nivell d'estudi, és a dir, d'estudi clínic, tota la part d'experimentació ja s'ha dut a terme i, per tant, hi ha un punt de seguretat molt, molt important. És a dir, els estàndards de seguretat que hem de tenir abans de començar són molt importants. I això els insistim moltíssim a les famílies. Per tant, som conscients una mica, no, d'aquests recels, però l'evidència de seguretat és clau que la tinguin present quan comencem qualsevol tipus d'estudi. L'altra recerca que ens hem trobat, i que és extremadament lògic, és pensar, escolta'm, per què necessito jo una vacuna per un grup d'edat que s'ha demostrat claríssimament que està menys afectat, no? És veritat, està menys afectat. Hem tingut alguns casos clínicament importants, però han estat menys d'un 0,5% de tots els casos greus que hi ha hagut de la Covid, i això no podem canviar el discurs ara i dir, no, oh, és que és molt important i tot, no. Però el que sí que hem de tenir molt clar és que vam tenir una pandèmia en la qual afortunadament es van poder desenvolupar molt, molt ràpid les vacunes, però mentre no les teníem van morir molta gent i van tenir molts problemes mèdics. Mm-hmm. Les vacunes que es van desenvolupar són vacunes que han demostrat ser seguretat, però són amb una tecnologia amb molta menys experiència que les que tenim amb vacunes recombinants, i per tant poder disposar en tots els grups d'edat, nens, adolescents, adults, adults sans, adults amb patologia, tot el que calgui, d'aquesta informació amb una vacuna recombinant ens assegura que en cas d'aparició d'una situació similar, el temps de resposta per adaptar aquestes vacunes seria molt ràpid, i per tant el període de temps en el qual podríem donar resposta a l'emergència mèdica seria molt més curt i amb molt més benefici per qualsevol pacient que estigués afectat.
Uh-huh. Ja li faig la darrera. Fins a quin punt és important, diríem, que una empresa catalana com IPRA estigui, diríem, elaborant vacunes contra la Covid i, evidentment, contra altres malalties, o en el context de la salut global, tant és que sigui americana com Pfizer o alemanya, em sembla que Moderna és alemanya, o, bueno, en tot cas, uh-huh, que sigui d'un altre país.
Uh-huh. Mira, aquí a part de no, la, el sentiment de pertinença, no, que cadascú puguem uh-huh tenir, de la importància que es desenvolupi la recerca en el nostre país, fet que permet que els investigadors tinguin contacte directe amb indústries d'aquí i, per tant, que es puguin dur a terme més projectes, al final, IPRA, que sembla un nouvingut en aquest mercat, és una entitat que amb tot el tema de veterinària és una de les grandíssimes empreses a nivell mundial. I, per tant, això ens dona moltíssima seguretat. I, per altra banda, el que saps segur és que en la situació, no, de desabastiments o de qualsevol tipus de problema, saber que comptes amb una eina, no, pròpia, et dona la tranquil·litat, entre cometes, de saber que els teus pacients, la teva població, tindrà aquesta cobertura. Per tant, apostar per la recerca en tots els àmbits, no només la que fem els investigadors, sinó la que du a terme la indústria a nivell de país, és extremadament important per les sinergies que genera, pel benefici directe que poden tenir els pacients, els individus del nostre país. Per tant, i soc sincer, en el moment en què ens vam plantejar participar en aquest projecte europeu, el fet de que fos un projecte liderat des d'aquí mateix, des de Catalunya, va ser un tema que a nosaltres ens va animar molt a participar-hi.
Mm-hmm, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Pere Soler Palacín, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Molt amable.
Gràcies a vostès, que tinguin un bon dia.
Continguts en xarxa.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat. Plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats, amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat. Ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87
i a un clic a tecasabat.com.
El
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
Continguts en xarxa.
Són dies de retrobar-se amb la família, de passar-ho bé, però què passa amb aquelles persones que no tenen un espai, una casa, un sostre, on poder celebrar el Nadal i aquestes festes? Avui ens visita Vicky Molins, religiosa i activista de l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, amb qui és un plaer parlar sempre. Vicky Molins, ben tornada, com estàs?
Bé, gràcies a Déu. Aquí celebrant les festes.
Sempre és una bona època. Tu que ets una de les impulsores de l'Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, com se celebra el Nadal a la parròquia?
Mira, nosaltres teníem cada dia, continuem venint a esmorzar, a dinar, a sopar, però també tenim un dia especial, que és el que celebrem junts, el dia 24 ho celebrem junts d'una manera molt especial, i dinem tots en aquesta taula de fraternitat, els hi donem regals, fem una mica de festa, que ells puguin també participar d'aquests dies tan macos que tothom celebra en família, perquè se sentin aquí com una veritable família. Per això diem que no és una taula, un menjador social, sinó que és una taula de fraternitat que compartim amb ells.
No sé si el Nadal té un altre sentit quan es comparteix amb aquestes persones.
Per mi, ja fa tants anys que comparteixo el meu Nadal, seria que no tingui sentit una altra cosa. És veritat que el dia 26 ho dedico a la meva família com una tradició catalana de tota la vida, però Nadal, com tant el 24 com el 25, jo ja no recordo des dels anys que fa que ho celebro amb ells. I que per mi té un sentit especial, un Nadal amb els més pobres, amb els vulnerables, amb aquells que precisament van ser aquella primera estaula on estava Jesús i va néixer ell també allà, doncs és per mi el sentit que li dono més clar a les festes nadalenques ja fa molts anys.
Bé, per tu el Nadal, què és? Què et remou o què et transmet i com creus que l'hauríem de viure?
Ah, mira, per mi el Nadal, fixa't, potser sempre va dir el teològic, però per mi el Nadal té una vessant que és l'única que m'interessa molt, que és Déu es fica en el nostre món. I a més es fica en els, jo dic els nostres, perquè és la paraula que fem sentir per una cosa que jo vaig dir de dins de la Fundació Vicky Molins, i li diem els nostres, no?, entre cometes. I aleshores, per mi Nadal és això que diu. Si Déu no va tenir, va tenir la meravellosa capacitat d'amar, de fer-se com un de nosaltres, i abaixar-se, aquest sentit que Sant Pau ho deixa tan clar, de que Déu, sense deixar de ser Déu, es va fer home. I per mi això és tan important, i es va fer home com nosaltres, un nen petit que plora, que té les seves necessitats, d'això és Nadal. I Nadal, clar, s'apropa més, per naturalesa, aquella gent que s'assembla més a aquell nen que va néixer d'aquella manera. I per tant, fins i tot els immigrants, una parella d'immigrants eren Josep i Maria, buscant també un habitatge, i no el trobaven. igual que aquests immigrants que viuen aquí amb nosaltres, que no tenen habitatge, perquè és el pitjor problema que tenim aquí per als immigrants, doncs s'assimila tant la gent que tenim nosaltres a aquella parella del nen, amb esperant el nen en un habitatge tan pobre com pot ser avui dia un, o una garatge o un, una estació d'aquestes on viuen, per exemple, o a l'aeroport, tots aquests immigrants que, que busquen la seva habitatge, doncs s'assimila tant, tant. És una festa que està tan a prop dels que tenim al nostre costat que no es pot celebrar sense ells.
De fet, tu portes pràcticament tota la vida dedicada als veïns i veïnes del barri del Raval, a les famílies, a les persones més vulnerables. Cada vegada que arriben aquestes dates, el Nadal, que implica família, tu abans ho comentaves, no?, que en aquest dinar, en aquesta trobada que feu el dia 24, us sentiu com una família. Què penses? Què et passa pel cap quan estàs amb aquestes persones? Perquè ara feies aquest paral·lelisme i és curiós i fins i tot potser paradoxal, no?, perquè associem molt el concepte de família al Nadal, però no sempre és així.
Exactament. I moltes vegades no és així. Hi ha molta gent que pateix perquè no té família, perquè l'ha perduda. Ara mateix, mira, venia cap aquí, jo sempre m'aturo quan hi ha un captaire i parlo amb ell. Hi havia un que estava en una cadira de rodes, no tenia cames, se li veia ros amb ulls clars, ja he pensat de seguida d'on era, i està jugant amb unes mandarines fent jocs de mans, tirant-les a l'aire. M'ha acusat amb ell, li he dit que era ucranià, havia perdut les cames a la guerra, i aquest home està aquí sol. Aquest vindrà segurament el nostre menjador de fraternitat, perquè estava aquí al costat de l'església. Aquesta persona, com viurà el Nadal? Si no estem al seu costat i fem el possible perquè aquell dia sigui maco, sigui agradable. Normalment ja juntem amb les germanes de l'Anyú, les germanites del Cordero, i fem una festa de Nadal. Ens disfacem de pastors i fem un pessebre vivent. Aleshores, fem que el Nadal sigui per elles el que podria ser una família. I això, per mi, és importantíssim. Perquè, no sé, es forma un ambient molt, molt maco i molt adient per a aquesta gent.
Mm. Fa una estona, Vicky, has parlat de la Fundació Vicky Molins, que ara no fa gaire vam conèixer, no?, que es creava, que neix una mica amb la voluntat de fer per viure la tasca social que tu realitzes des de fa molts i molts anys. Explica'ns una mica, ja més enllà del Nadal, quines són les línies, les principals accions d'aquesta fundació?
Bueno, jo, el de la Fundació, el dia que m'ho va dir el Peyo, em vaig juntar, vaig pensar, clar, hi ha dues coses. Si diuen que et donen un premi a la teva trajectòria, és que se t'acaba la trajectòria de vida. I quan diuen que et fan una fundació, ja estan pensant també per quan jo mori, això és claríssim. Però, clar, per molts anys que visqui, ja estic a punt de fer els 88, doncs no, és normal que es pensi ja en el missatge, ja. Aleshores, quan em va parlar d'aquesta fundació, jo no li dono importància perquè sé que la mort és el final de la vida, i és un moment de la vida importantíssim, que em trobarem el Senyor aquí estimat durant tota la meva vida aquí. I aleshores, sí que em vaig recordar d'una que sempre explico, de que quan Sergi Noveva, que era la meva mestra d'Andresa, s'estava morint, em va dir una cosa molt interessant. Em va dir, Vicky, quan jo muera, tu continuaràs amb els nostres? Jo vaig dir, sí, i tant. Per aquesta paraula, els nostres, em va quedar gravada, perquè no van dir amb els pobres, amb els vulnerables, amb els marginats, no. I era un moment, a més, de molta droga, de molta marginació. Em va dir, els nostres. I aleshores, això em va quedar gravat. I per això vaig dir, bueno, molt bé, una fundació farà que quan jo mori, continuaré amb els nostres. I això em va fer pensar, pues, que era una alegria gran, que la meva tasca pugui perllongar-se també amb els nostres.
És una molt bona intenció, no?, un molt bon objectiu que es segueix estirant d'aquest fil en molts sentits, no?, perquè nosaltres aquí, amb el poc temps que tenim sempre per parlar, Vicky, destaquem algunes cosetes, però al final, en el dia a dia, són moltes les atencions cap a aquestes persones.
Sí, a més, la més important és que la Fundació s'ha fet per una cosa concreta de les que portem, la que més m'agrada. Per mi m'agrada molt, la beneficència és necessària, però és un mal. És un mal menor, però és necessària. Però per mi l'important és aquell aixeca't, que sempre deia Jesús. Aixeca't, agafa la teva cadira i comença a caminar. Però tu aixeca't i tu agafa la cadira. O sigui, la teva pobresa, porta-te-la, porta-te-la. Que tu has de sortir endavant. I aleshores, això per mi és el més important. Hi ha aquí una de les coses que fem, que per mi és un dels més interessants, que és els pisos d'oportunitats per nois que no tenen papers, però que tenen unes qualitats que, si ja treballen, són meravelloses. I en aquests pisos d'oportunitats estan 2 anys, el necessari perquè tinguin papers, perquè tinguin unes eines de treball, unes eines també d'educació, d'aprendre la llengua, aprendre a viure en aquest món nostre. I durant aquest temps, quan surten,